Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com.
Queden 5 minuts per arribar al punt de les 2 de la tarda. En l'espai de l'entrevista, ho hem dit abans al començar el programa, en el sumari, avui portem una persona polifacètica, tenim en Jordi Bilbeny en els nostres estudis, que recentment ha tret l'últim seu llibre, Cristòfol Colom, Príncep de Catalunya. A més, en aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, en Jordi Bilbeny ha sortit molt pels mitjans de comunicació, tant per la premsa escrita com per ràdios i també per televisió. Ahir mateix estava en el programa del 33 en el Millennium. Han sortit moltes coses envoltant de Cristòfol Colom, si era català o no era català. En Jordi el tenim avui aquí. A més, hem de dir que els nostres oients, si volen fer preguntes al directe en el nostre convidat, ho poden fer a través del 93 193 87 87. Jordi Bilbeny, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Estem.
Ahir estaves en el Millennium, en el 33.
Era gravat, per això.
Era gravat.
Perquè si no estaria una mica més cansat del normal, no? Però sí, estem movent coses. I es continuaran movent per aquest tema, no només d'en Colom, sinó de la comprensió de la història de Catalunya. El tema d'en Colom és una anècdota.
Sí. Escolta una coseta. No està molt clar.
Si va ser ahir o va ser avui.
Ell ens ho dirà si fa el cinquè...
Era el 20, de fet, el 20. A tot arreu és el
500
20.
Anys a la prova,
sí, a les proves de l'ADN s'havien de donar el 20, no el 21. No? Però tot i així,
en la història del Cristòfol Colom, en molts llocs posa el 21 que va morir. He entrat a diversos portals d'internet i em posava el 21. O sigui
no crec que canviï res. 20, 21, 19, vull dir, és com si hagués nascut un dia o un altre, mort un dia o un altre. El que importa és realment qui era, a quina família pertanyia, quina era la seva ideologia política, quin país va defensar, quins càrrecs polítics té. El que importa és l'entorn humà, polític, social, econòmic, militar d'en Colom. Si ha mort un dia a la matinada d'un o l'altre, això realment són errors comprensibles, sobretot també perquè entre l'època que va morir i després a mitjan segle XVI hi ha una reestructuració del calendari, o sigui que les coses varien també i els dies també es belluguen, com la data del descobriment, que si era el 12 o era el 13, això uns diuen el 13, uns diuen el 12. No importa, Amèrica continua sent allà, oi? Les injustícies sobre les poblacions indígenes es continuen cometent, l'explotació i l'extermini continua existint igual, tant si en Colom hi va arribar el 12 com el 13, com si es va morir el 20 o el 21.
Aviam, Jordi, és possible canviar o manipular la història i adequar-la necessitats?
No és que sigui possible, és que és així des de temps remotíssims. Tothom que ha estudiat la transmissió oral de l'Odissea, per exemple, ja es diu que com els pobles introdueixen en els relats orals la seva població i fan que per allà hi va passar l'Ulisses. Doncs això ja s'explica quan es tracta de la manipulació del relat oral. I després tots els estudis sobre censura, sobre llei censora, sobre la confiscació de llibres, sobre l'adulteració dels textos, sobre la readaptació de la història, això no és un dogma de fe meu. Això és un fet constatable per centenars d'investigadors, historiadors i estudiosos que en parlen. El fet que algú pugui dir en Bilbeny que s'empesca la història, això és de psiquiàtric profund, no? I realment hi permetem que es vagi qüestionant que si la història es pot manipular o no. És que seria, l'home pot caminar pel carrer? És una evidència tan gran que el sol fet que la puguem posar en dubte doncs ja denota un desconeixement de la història. I el fet que diguin que m'ho inventi, això doncs ja és un tema de parapsicòloga.
Escolta'm una cosa, Jordi, quin interès es podia tenir per canviar la història i ubicar Cristòfol Colom a Itàlia?
Doncs el mateix,
concretament a Gènova.
El mateix interès que se'ns està dient que els atemptats de Totxa eren d'ETA. No? El mateix interès que se'ns està dient que quan ens retornin els papers de Salamanca nosaltres som uns lladres. El mateix interès que se'ns està exposant que quan el Barça guanya la Copa d'Europa surt la premsa espanyola i diu Espanya 2, Europa 0. La història es manipula per qüestions d'estat, per qüestions polítiques i per qüestions d'anorrear doncs, la consciència col·lectiva d'un poble. Si tu tens un poble desinformat, desorientat i que no sap ni que té una consciència nacional o que antigament havia tingut reis o que els seus pobles i les seves ciutats pertanyent a una civilització avançada per aquells moments, doncs sempre els tindràs autovergonyits, conformes, adorant, perquè en el fons el que tenim envers Madrid i Espanya és una adoració, una cosa de les més profundes vísceres sentimentals. Tot el que fan Madrid, a Madrid es tiren un pet i aquí ho comentem. Vull dir, jo no havia vist mai que una notícia fos si els jugadors del Real Madrid s'entrenen o no s'entrenen. Això ja és diària. Els informatius de TV3 ja dia sí, dia no, i parlen del Real Madrid com si fos un equip més català, no? Com no hi ha equips a Rússia de futbol, o a l'Àfrica, o a l'Àsia, o no passa res al món, l'únic que passa és a Madrid. O sigui, es tracta de tu fer-te un vincle sentimental cap al nou estat que ells consideren que tu has de tenir i desvincular-te de la consciència col·lectiva del teu poble. I això és aquí i és a tot arreu.
Aquesta és la fita on voleu arribar els investigadors de... que esteu portant a terme això del Cristòfor Colom? Arribar a dir que realment era català i que va ser...
Evidentment, aquesta és una fita. Penso que el deure de l'historiador és explicar la història. De vegades la història que hem d'explicar ens fa quedar malament perquè les teories predominants van cap a un altre costat. Però penso que l'historiador no ha de quedar bé, no ha de fer res per quedar bé. L'historiador ha d'explicar la història. I si els fets són contraproduents o en aquells moments tenen una polèmica inherent als mateixos fets, tu has d'explicar allò. Jo penso que si jo trobo que la història ha estat adulterada en aquest fet precís, jo t'explico això. I ho hem de saber entendre a base d'arguments, no a base de si aquest noi doncs, l'hem vist borratxo un dia pel carrer o un dia cantant en veu alt, o no ho sé, penso que els fets s'han d'explicar amb fets, els arguments amb arguments. I a mi el que una de les coses que em preocupa és que generalment la meva argumentació no es debat amb argumentació, sinó amb insults i amb difamació. Però això ja estic bastant acostumat. Per tant, sé diferenciar també que el que importa és un debat intel·lectual sobre la història i la seva manipulació, i l'altre són les conseqüències personals que se'n puguin treure.
Però és que aviam, ara dius conseqüències personals, però és que dintre dels mateixos estudiosos d'aquest tema estan dient que tu, concretament, aviam, fas moltes hipòtesis, vull dir que no treballes sobre dades científiques o dades més concretes de papers i tot això, sinó que són hipòtesis. Tu estàs d'acord amb això?
No, això fa molta angúnia, ja t'ho he dit, això fa molta angúnia, perquè jo porto aquí un bagatge de documentació impressionant, i simplement el que passa és que jo, com t'he dit, jo sóc conscient que la història que hem rebut no és la història que està explicat, sinó que és una transformació dels documents. En els documents es reescriuen, es tradueixen i es relaboren. Si tu te'ls creus, és que estàs incapacitat per comprendre la història. Jo no me'ls crec. I aleshores, jo a partir d'un document, per saber què hi ha de cert i que no necessito altra informació, i això és el que jo explico en tots els meus articles i en tots els meus llibres. No dic m'agradaria que això fos així, jo dic, aquest document diu això, aquest document diu allò altre. Aquí tenim un llibre que explica les coses d'una manera diferent. Jo no faig ciència-ficció, ni novel·la, ni poesia, jo faig historiografia. Per tant, em baso sempre i únicament i exclusivament en proves. Ara, que aquestes proves no agradin a aquella gent que continua defensant una història adulterada, una història per l'extermini de la consciència col·lectiva catalana, per la dilució de la consciència col·lectiva en un esperit polític, en un esperit diferent del que fins ara han volgut anorrear, això bé, és una altra opció, però les dades s'han de rebatre amb dades. Quan jo dic que tenim més d'un centenar de dades, d'àmbits molt diferents, que les tres caravel·les surten de Catalunya, aquestes dades s'han de tenir en compte. I això és el que ells no volen fer, perquè si tenen aquestes dades en compte, han de reexplicar la història d'una manera molt diferent. Quan una dada, per exemple, hi ha 5 o 6 llibres d'història del segle XVI que diuen que les tres caravel·les van travessar l'estret de Gibraltar. Hem d'explicar per què ho diuen aquests tres llibres, o aquests quants llibres, aquesta colla de llibres, per què diuen que les tres caravel·les van travessar l'estret de Gibraltar. Quan veiem els gravats i veiem aquestes caravel·les amb la bandera catalana, hem d'explicar per què romanços aquelles caravel·les van amb la bandera catalana. Quan diuen que van sortir d'una vila fortificada, hem d'explicar per què Palos no és una vila fortificada i Pals sí. Això són evidències que jo poso. Això són evidències documentals.
En canvi, això que estàs dient tu, estan dient que sí que hi ha documents conforme a dir que van sortir de Palos.
Clar que sí.
I en canvi no n'hi ha cap que diu que van sortir de Palos.
No, això és molt patètic. Això és patetisme pur i dur, perquè si jo dic que tinc els documents i que n'hi ha desenes de desenes, hi ha estudis, hi ha tesis doctorals sobre el port de Pals, aquí hi ha un senyor que diu, no és veritat, no hi ha cap document. Aquest senyor no pot confondre la seva ignorància, el seu desconeixement, la seva manca de rigor en la investigació, els seus prejudicis polítics i la seva paranoia personal en contra de la meva recerca, no pot confondre això amb l'objectivitat. Hem de ser conscients que els historiadors, com qualsevol altra mena d'individu, tenen dret a assistència psiquiàtrica. I aleshores tenen dret. I penso que hi ha un tipus de persones que, com que no vol acceptar les troballes que jo faig, que hi són, jo mai diria que he fet una troballa si no l'hagués fet, com que no poden acceptar perquè això els hi desmunta la paradeta, diuen que m'ho invento. I això és molt perillós, i això és d'una manca d'ètica professional. I això fa un perill, perillosíssim per la intoxicació pública. El que hem de fer és que davant de les meves dades s'han d'aportar noves dades i no dir que me les invento. Aleshores, sí que hi ha documents que diuen que surten de Palos, però és que la paraula Palos és la traducció castellana al Pals català. I a Palos no hi ha ni llotja, no hi ha ni consulat, no hi ha ni casa de contractació, no hi ha ni una escola de pilotatge, no hi ha cartògrafs, no hi ha cap mena de tradició marinera. I el riu només té, quan baixa aigua, un metre de profunditat, quan les caraveles, la quilla, ja en feia tres. Per tant, no s'agafa ni pel cap ni pels peus. Tot el tema de Palos és fruit només dels retocs introduïts en els llibres, a les còpies, quan es creen. En canvi, tota la resta de documentació parla amb molta profusió de dades de Catalunya, del Pals català. Com és que en Colom el reben a Barcelona? Això tothom ho sap, el Colom el reben a Barcelona. I la població surt a rebre'l, a veure. Si en Colom és genovès, si els mariners són andalusos, si Catalunya no va tenir res a veure i Castella ens va dir que no hi podien fer res, què passa? Que la població de Catalunya eren tontos, van sortir a celebrar una mena de paranoia col·lectiva d'uns genovesos amb uns castellans contra Catalunya, i la població de Barcelona va sortir a celebrar-ho. I els reis el reben a Barcelona i li donen uns títols catalans i ho paguen en moneda catalana. Tot això, penso que és trist que hagi de fer aquesta defensa. Els historiadors haurien de tenir prou competència intel·lectual per poder-ho explicar. Per poder explicar en l'àmbit universitari. Com que no ho fan, per raons que ells sabran per què no ho fan, no? Doncs jo em veig obligat a anar pel món, a fer conferències, llibres, i per les ràdios explicar-ho, perquè penso que és de primordial necessitat que la ciutadania sàpiga que la nostra història ha estat adulterada, cosa que, per altra banda, no és cap novetat, no? Perquè la gent gran ja ho sap.
Una coseta, Jordi, es continua trobant nova documentació acreditant la catalanitat de
Sí, molta. Molta. Sí? Aquest dimecres, si voleu, us convido a l'acte en què presento un document trobat en uns arxius en què es diu que en Colom estava enterrat a Barcelona. En un lloc determinat, que ho explicarem. Per tant, de documentació hi continua sent. I s'ha de tenir, i continuo dient, i s'ha de tenir en compte. Una nova aportació de documental requereix un debat en un altre àmbit. No poden continuar dient com si no existís aquesta documentació.
Aviam, estàs dient que Colom dius que està enterrat aquí a Barcelona?
Que hi estava.
Que hi estava.
Que hi estava. Sí. I ara un...
No ho sabem.
No ho sabeu, perquè ara han sortit uns estudis, ahir concretament van sortir uns estudis...
Que diuen que no s'han mogut de Santo Domingo.
No.
Jo acabo de llegir a la premsa.
No, doncs jo he llegit una altra cosa a través d'internet, que diu que han sortit les proves d'ADN i que segur que és el que està enterrat a... ara no ho tinc aquí. On t'ho deia?
No ho sé, m'ho has buscat tu.
Ho he buscat aquest matí i ara no ho sé trobar-ho.
Bé, aquesta és una polèmica.
Que evidentment no és el que està a Santo Domingo. I ara no ho sé trobar-ho, perdona'm Jordi.
No, tranquil·la. No,
això, ara no ho sé trobar-ho.
Això està bé que ho diguis, perquè també fins una cosa tan senzilla com...
O sigui, que no estava a Barcelona. Que no estava a Barcelona.
No, home, però això no ho poden dir que no estava perquè no ho saben, no ho entera. Saps? O sigui, en Colom el que saben és que es va morir en un lloc d'Espanya i que va ser enterrat en un lloc d'Espanya i el van traslladar en un altre lloc d'Espanya.
El germà, on està enterrat el germà?
Jo no ho sé on està enterrat. perquè realment aquí hi ha hagut un moviment d'ossos brutal i gairebé no ho sap ningú. Ara, que diuen que estava enterrat a Sevilla, doncs...
Aquí, a Sevilla.
A Sevilla, veus? Això és el que diu la història
oficial. No, però diu que està enterrat a Sevilla i el germà també a la catedral.
Diuen, però...
I aleshores l'ADN que ha sortit ara diu que sí, que és el que està enterrat allà.
Però, a veure, per fer unes proves d'ADN les has de comparar amb alguna cosa.
Sí, amb el del germà.
Clar, però els ossos del germà ve de saber si no són els mateixos ossos. És que no sabem res d'aquests ossos. És com si ara et ve aquí un senyor Arenys de Munt i diu, mira, els ossos de Moisès. Tu t'ho creus o no t'ho creus? O els ossos de Tutankamon. Mira, Arenys hi ha els ossos de Sant Zenon. Jo els he anat a fer uns quants petons, són relíquies, he anat a fer uns quants petons, però hem de saber de què és de Sant Zenon o de Sant Paton, aquells ossos, no? Perquè són uns ossos d'un fossar, un fossar que un dia un va anar allà, ho va trobar i ho va portar, i va dir, mira, ja tenim patró Arenys de Mar i serà Sant Zenon, i aquests són els ossos de Sant Zenon. I ja està, però com pot saber si aquells eren els ossos de Sant Zenon? No es pot saber. Doncs no es pot saber de qui són aquells ossos, excepte que els comparis amb gent viva, i el que és el que s'està fent ara. Ara, això voldrà dir que aquelles persones, si és positiu que l'ADN d'aquells ossos coincideix amb els colom catalans o amb alguns coloms catalans, només voldrà dir per mi que aquells eren uns colom i prou. No sabem si serà en Cristòfor, el germà, el fill, el net o el nebot, no? Però allò representarà que són uns ossos d'una família colom que coincideixen amb colom d'aquí, però res més. Jo, de moment, el que màxim que puc aventurar és que no podem saber res més. Perquè no se sap on són, encara hi ha polèmica. I avui acabo de llegir, tu dius que has trobat internet aquest
sí,
matí,
internet,
una notícia d'avui,
el periòdico,
avui el periòdico deia que hi ha un estudi a Santo Domingo que diuen no, els ossos de Santo Domingo no se'n van anar a l'Havana, els vam ocultar. Saps? Quan Santo Domingo passa a França, al segle XVII, els espanyols diuen aquests ossos no es poden quedar en domini francès, els hem de traslladar a l'Havana, perquè encara l'Havana, al segle XVII, encara era una possessió espanyola. I passen a l'Havana, però després han dit que no, que en van donar uns altres a l'Havana, que només faltaria que nosaltres no ens poguéssim quedar amb els ossos d'en Colom. De l'Havana, quan l'Havana s'havia d'independents, els van passar a Sevilla, al segle XIX. Però resulta que també a l'Havana tampoc ho acaben de saber del tot cert. Per tant, sobre els ossos hi ha un misteri tan gran sobre com el lloc de naixement o com el lloc de la mort. No? I l'únic que podem dir, si aquestes proves d'ADN funcionen, és que allà hi ha un colom enterrat i després hi haurà...
Però no vol... No, per això ha de ser el Cristòfol Colom.
Clar, perquè és que això no es pot dir per l'ADN si és en Cristòfol. Això és la fe que dius, mira, aquí diu Cristòfol Colom en aquesta caixa, ho diu, i nosaltres li donem credibilitat.
Aviam, tu has escrit 3 llibres, brevíssima relació de la destrucció de la història, 4, m'estàs dient 4, la descoberta catalana d'Amèrica, i quin més?
2, totes les preguntes sobre Cristòfol Colom, David Bassa, entrevista a Jordi Bilbeny, i el que és l'últim.
I aquest últim, Cristòfol Colom, príncep de Catalunya. I amb aquest ens quedem, el príncep de Catalunya.
Quedem-nos aquí, doncs, vinga.
Aviam, la història diu que ell de noble res.
Clar.
I tu, en canvi, aquí estàs dient que...
És un príncep. Sí, clar.
D'on t'ho has tret, això?
Doncs els documents, de tot arreu. Mira, en Colom, quan pacta amb els reis catòlics, els títols que tindrà per en Amèrica, el tracten de virrei, governador general i almirall. Els almiralls són tots els parents del rei. A Castella són els germans del rei. El virrei són els parents del rei. A Catalunya els virreis són els parents del rei. El capità general... En alguns casos, des del segle XIII, recau en el príncep hereu. O sigui, són títols de la casa reial que necessiten una gran tradició militar, una experiència en dret, en fiscalitat, en saber-se moure amb els exèrcits de terra i amb les naus a mar, a dividir les terres, a prendre també s'han de tenir estudis mercantils per poder quedar-te un percentatge determinat de les mercaderies que entren i surten a les colònies. S'ha de estar molt preparat. O sigui, un virrei avui el podríem comparar una mica com el president d'un govern, no? El rei i el president d'un govern, que és el qui el representa, o al revés, no? Però no és un personatge qualsevol. I com que Gènova, el Cristòfor Colombo que tenen, sí que és un llaner d'una classe social molt senzilla, que no tenia estudis i que no s'ha mogut mai d'allà, sense armes, ni nobilitat, ni res, el que diuen que és que en Colom no podia ser un noble, però tots els textos, i això és el que explico jo, tots els textos ens diuen que va tractar del rei a tu, que li va donar un títol de virrei, que representava l'autoritat reial, que exercia el poder reial, que tothom el veia com un rei, que el van rebre com un príncep, que tenia càrrecs de príncep, que viu a la cort com un príncep. Doncs tot això és el que explico, i si a l'època es diu això, algun sentit tindria, no?
Tu què opines del que diuen les males llengües? Que el Cristòfol s'entenia amb la reina i per això li va financiar el viatge aquest.
Però com que no tenim els calçotets d'en Colom ni les calces de la reina, és difícil fer una prova del semen. Però a mi em sembla una collonada com qualsevol altra. Però bé, que segurament es podrien caure bé, això no seria gens d'estrany, no? Bé, en Pujol, bé que han anat a sopar amb la reina Sofia i ningú se li ha acudit dir que en Pujol es beneficiava a la reina, no? No? Com a mínim hi ha aquell acudit de les forquilles i tot aquest, però no té res a veure, o sigui, això és una llegenda urbana o una llegenda rural, però no passa de llegenda fins que no puguem constatar-ho amb altres vies documentals, són llegendes urbanes.
Jordi, com és que estudiant el mateix surtin tantes dades dispars, no? Ets poder l'infant terrible del centre d'estudis colombins?
Bé, jo penso que un centre d'estudis és un centre d'estudis. Per tant, jo quan vaig entrar al centre d'estudis colombins fa uns 13 anys, pensava que allà la gent hi anava a fer uns estudis per demostrar alguna cosa. Després vaig veure que no, que el que importava era anar remenant la perdiu per anar sortint a la foto, no? I aquí doncs vaig pensar, bé, allà ells, amb la seva actitud, i la meva és buscar proves per explicar què passa, perquè, esclar, aquests senyors del Centre d'Estudis Colombins diuen que en Colom és català. Diuen que en Colom és català. El que passa és que, com ho poden dir això, si hi ha 200 tones de papers a Gènova que diuen que és genovès? Per tant, si en Colom no diu el lloc que és català, si aquests senyors ho defensen, d'alguna manera, i jo també ho defensava, és que la història s'ha manipulat. Perquè com podem defensar un Colom català si en lloc surt que és català? Doncs hem de començar a pensar que l'adulteració documental és un fet. I a partir d'aquí veure a on arriba aquesta adulteració. Perquè si ho podien controlar tot i adulterar tot, només van canviar català. I prou. No van canviar els seus amics, però després veiem que els seus amics i l'entorn que es mou al voltant d'en Colom també és un entorn català. En Lluís de Sant Àngel, en Joan de Coloma, en Ruiz de Calcena, les capitulacions es guarden a l'Arxiu Reial de Barcelona, quan torna escriuen en Gabriel Sánchez, a l'Alfons de la Cavalleria, que és el vicecanceller de la Corona d'Aragó, està allà al costat, els que posen diners pel segon viatge són personatges comerciants de Barcelona vinculats a la família Colom. Bé, què passa aquí, no? Aleshores, si hi ha hagut realment una adulteració documental, es tracta d'anar estirant. I jo el que feia és anar estirant i anar-ho explicant. Hi ha unes lleis de censura, que t'he dit que tothom parla de les lleis de censura, fins i tot hi ha un llibre que ells no han volgut llegir, que és que parla com els llibres d'història del segle XVI i XVII es manipula per la censura, i ja ho ha escrit un mexicà, que es diu Juan Friede, i està editat, i tothom qui vulgui, jo ho cito sempre a la meva bibliografia. No? Aleshores, aquests senyors, el que passa és que m'imagino que els meus resultats doncs han anat més lluny del que ells es podien imaginar, perquè ells amb la censura no hi creuen, la història no es manipula, la història és la història, els fets són els fets, hi ha un document que diu això, i si un document diu això, els 50 que portes tu no ens serveixen. Aleshores, cadascú penso que ha de tenir una actitud ètica sobre la seva recerca, un compromís personal, i el temps ho dirà. Jo et dic, a mi no m'importa quedar bé. Jo penso que l'historiador ha d'explicar la història, no ha de quedar bé. I aleshores hi ha un tipus de gent que pensa sempre que hem de quedar bé. I ja ho veurem, no? Perquè de vegades si quedes tan bé, potser et passen els anys i la informació va per un altre camí. Tu quedes molt bé a la foto, però
Jordi,
la informació és una altra.
Com ho feu? Com ho treballeu, això? Quina manera busqueu la documentació?
Això...
Com es fa això?
A tot arreu. O sigui, quan tu veus... Mira, per exemple, una cosa que estic treballant ara, amb molt poques dades. De cop i volta veus que en el segon viatge els reis diuen que han sapigut que tot a Sevilla la llotja està correcta. Perquè diuen que el segon viatge es prepara des de Sevilla. I se'ls hi escapa això, no? Que he sapigut, que m'han escrit una carta, que tot el tema de les naus i de la llotja està a punt. Ara bé, a Sevilla hi havia llotja. Si et creus la documentació, a Sevilla hi havia llotja. Doncs començo a buscar informació sobre la llotja de Sevilla. La llotja de Sevilla es crea el 1598. Estem parlant del 1493. I a Sevilla no es crea la llotja fins al 1598. Doncs és que allà on diu Sevilla no havia de dir Sevilla. Aleshores, jo començo a partir d'aquí. On hi ha llotges? Doncs a Barcelona i a València, a Perpinyà. On era en Colom? A Barcelona. Doncs és molt més normal. On eren els reis? A Barcelona. On eren les persones que estan posant diners pel segon viatge? A Barcelona. A on signen els reis els 100 documents que tenim preparant el segon viatge? A Barcelona. Doncs és... O sigui que tot és a Barcelona i en Colom tot sol és a Sevilla amb una llotja que no existeix. El més normal és que sigui la llotja de Barcelona, que és on es vehiculaven tots els temes de mercaderia.
Tu has vist la documentació de Gènova que tenen els genovesos?
He vist les transcripcions d'aquesta documentació. No he tocat el paper, però he vist els estudis, i clar, evidentment, i a Gènova hi ha un Colombo, sí. Hi ha un Colombo a Gènova, això, no en tinc cap mena de dubte, però...
Però no és el
que... No, és en Colom, és com un, no sé, a veure, un Fernández i un Hernández. Saps? O un Peris i un Pérez, que potser fa mil anys eren la mateixa forma, però els Peris són Peris i els Pérez són Pérez, no? O els Ferrer i els Ferrero o Ferrara, potser fa mil anys eren el mateix, però avui dia els Ferrer són Ferrer i els Ferrara són Ferrara i els Ferrero són Ferrero. Són famílies diferents, i a Gènova sí que hi ha un Colombo, però no té absolutament res de res a veure amb els Colom d'aquí, per la classe social, pels coneixements, pels estudis, per la trajectòria militar, per la ideologia política, per la nobilitat. No tenen absolutament res a veure, són dues famílies diferents, una, ja sempre ho he dit, de plebeus, llaners, sense estudis, analfabets, i aquí gent molt important, ambaixadors, cancellers, tresorers reials, diplomàtics, militars, cònsuls, representants del rei, vicealmiralls, governadors, membres del Consell d'Estat, fundadors de la taula de canvi, empresaris...
No sé, sembla estrany que tampoc fa tants anys d'això.
No,
i tampoc fa tants...
no en fa tants,
i,
no.
No sé, que no surtin documents més fiables o més... Tenim documentació molt més antiga.
I tant.
I en canvi una que és, diguem, de les més recents.
Això ja ens indica alguna cosa, no?
Com és que hi ha aquesta diversitat?
Un tema tan important, que hi ha els reis, els virreis, el govern en ple, i aquesta diversitat és que és interessant, és una manipulació. Quan tens més de dues versions sobre temes tan cabdals, més de dues versions, ja has de començar a sospitar què passa allà. Sobre qualsevol tema, no sobre el tema d'Amèrica. Saps, la ment humana ha d'ajudar-nos a pensar els fets, no? Si un és blanc i l'altre és negre, tu has de triar. I jo he fet una opció, i és que he triat que quan les coses no encaixen és fruit d'una adulteració, perquè les coses no es canvien soles en els llibres, saps? Tu agafes un llibre, ho guardes en un arxiu, els llibres sols no es canvien.
Molt bé, Jordi, doncs hauríem d'anar acabant. Són les 2:20. La Cristina ens està dient que tenim 5 minuts i acabem.
Sí.
Alguna cosa que seria interessant que diguessis?
Bé, això que et deia, doncs, que buscant trobes nova documentació, i hem trobat doncs un document que ens diu que en Colom està enterrat en un lloc determinat d'aquí a Catalunya, o estava, almenys, fins que, no és clar, la família havia fet gestions per portar-se els ossos a Amèrica, i bé, i ho donarem a conèixer aquest dimecres.
Veus, ja he trobat la notícia aquella que et deia. Ahir va sortir publicat el resultat de les proves d'ADN de les restes de Cristòfol Colom, que segons l'equip del Laboratori d'Identificació Genètica de la Universitat de Granada, afirmen que les restes que reposen a la catedral de Sevilla són definitivament les autèntiques, descartant així l'opció americana.
Això no ho poden dir. Això no, és impossible.
O sigui, clar, de Santo Domingo.
Això no ho poden dir, si són autèntiques. Les restes sí que són autèntiques. Poden dir els ossos són ossos, però no poden dir de qui són. Com poden dir de qui són? Una investigació científica no pot dir de qui són.
Perquè es basaven que han tret proves d'ADN del germà, que sí que està enterrat, segons ells. T'estic dient el que he llegit avui.
Això és una bola, és una serp que es mossega la cua. A les proves del germà, qui diu que no són la mateixa persona? O un nebot, o un net posats allà? És que no, l'únic que poden dir, en tot cas, és que tenen el mateix ADN. Això sí que ho poden dir, i prou. Això és la ciència sense prejudicis politico-administratius historiogràfics. Seria, això, aquests ossos coincideixen amb l'ADN, prou. Ara, que podrien dir també que com que hi ha una llegenda, o com que alguns llibres ens asseguren que en Colom era enterrat aquí, podrien ser els ossos d'en Colom. Però la ciència no t'ho pot dir, que aquells són els ossos d'en Colom, perquè no tenim l'ADN d'en Cristòfor Colom, saps? Sinó d'uns ossos que diuen que són. Per tant, jo, això de la ciència, igual que la història, hi ha gent que em veia i em diu, mira, aquest document diu això. Sí, home, però aquest document no és escrit pel dit de Déu. Això ho ha escrit algú. I no sabem què deia l'original, ni si és una còpia d'una còpia, saps? O sigui, no hem de creure que en ser tan infantils o tan ingenus o tan fetichistes, perquè si en un lloc diu A, ja hem de creure A, i si un lloc diu B, C, D, totes les altres lletres de l'abecedari, tirar-les per la borda, no?
Aviam, aquests estudis que esteu portant a terme es remunten ja del segle XVIII. Vull dir que des del segle XVIII ja s'està estudiant de que Colom era català.
Sí.
Però
avui ja comencen a haver-hi
sí,
afirmació.
Però la tesi potser més coneguda era la de l'Ulloa, no?
Sí, al segle XX, l'Ulloa, que és un peruà que volia investigar que en Colom era gallec, acaba descobrint tota aquesta documentació que el vinculava a Catalunya, i ell surt del Perú i s'instal·la a Barcelona, on viu buscant documentació amb els arxius i ajudat pels arxivers, i mor a Barcelona. O sigui, és un home que realment va posar...
Però mira lo curiós, que tinc aquí davant diversos noms, diversos sí. Estudiadors. Un d'ells, el Josep Porter, diu que sí, que com tu, que era barceloní. Després el Ballarri, un altre erudit,
sí, de Tortosa.
Un altre de Mallorca, l'Aram Ferrer, diu que era del barri de Gènova de Mallorca. Un altre diu que era eivissenc. Un altre de Felanitz. O sigui que...
No, està clar, però tu aquí acabes...
T'has donat compte que...
No, però sí que però he llegit els seus llibres, i el que no n'hi ha prou de dir d'un test, sinó que el que hem de veure és en què es fonamenten. I excepte en Porter, tota la resta no tenen cap mena de criteri ni cap mena de documentació per demostrar el que diuen. Són pures conjectures.
Ja per acabar, aquí en aquest escrit de dijous en el punt, diu lo següent: els resultats de la prova de l'ADN, una investigació que se sent que en el centre participa també en Discovery Channel, i 6 universitats es faran públics a finals de juny, juliol. El Badaner diu que es podem sortir tots escaldats amb aquestes proves de l'ADN.
Això és el que deia jo quan ell les feia, és que les fa ell, les proves de l'ADN.
Les fa ell.
Jo sempre ho he dit, que podem sortir escaldats, perquè imaginem-nos que, com que no sabem de qui són aquests ossos, fem les proves amb el Colom català i no hi hagi cap relació. I la ciència digui, la ciència demuestra que Colom no és català, i utilitzin aquesta manca de connexió per anar en contra. Però aquestes proves les està portant a terme el senyor Verdaner, i està quedat ben retratat en diaris i televisions allà,
sí,
buscant la saliva.
Sí.
Per tant, que bé, que sí que podem sortir escaldats, però per culpa seva.
Per culpa d'ell, no?
Ara, també en podem sortir molt beneficiats, això és veritat. Si connecten, realment, si aquests ossos són d'una família Colom, com segurament poden ser, i es poden identificar amb els Colom de Barcelona, amb aquests Colom actuals, doncs això voldria dir que allà hi ha uns Colom catalans. I també això també ens aniria a favor dels que defensem la catalanitat d'en Colom. I com a mínim, en el pitjor dels casos, ens va a favor, perquè crea un debat, un diàleg, la gent escriu, la gent pensa, la gent s'informa, busca a internet, cosa que ja tocava, no?, que ens preocupéssim de la nostra pròpia història, ni que sigui a través dels insults que en fan, de la desinformació donada o de les ganes de rebre'n. Això ens afavoreix a tots.
O sigui que la història continua.
La història continua.
Tindrem per molt de temps.
Almenys esperem pel que duri d'any. Volem aquest que sigui l'hem declarat l'any Colom català, i cada mes anem fent cosetes i anirem donant a conèixer articles o documents, o fem una ruta també per a la gent que ens vulgui escoltar, i fins i tot podeu trobar més informació a la pàgina web de la nostra fundació, que és histocat.cat.
Molt bé, Jordi Bilbeny, persona molt vinculada amb, concretament aquest, amb Cristòfor Colom. Esperem que més aviat, més endavant, continuem parlant d'aquest tema, de Cristòfor Colom.
Quan vulgueu.
I suposo que ens aportaràs més dades i veurem què passarà tot això. Molt bé, gràcies, Jordi Bilbeny, i fins a sempre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Jordi.